Les referències que hi ha doncs, a Maria són referències dels passatges de la seva vida més favorables. Llavors aquesta ideologia, aquesta mentalitat s'encaixa perfectament amb l'aspecte espiritual, diguéssim, contrarreformista. Llavors aquí ens trobem amb una sèrie de components, una obra molt tardana dintre de l'època del barroc, però amb una mentalitat i un esperit contrarreformista, i a més hi trobem elements de decoració pictòrica que són d'estil que podríem anomenar rococó. Llavors hi ha una conjugació d'elements dintre d'aquesta obra que sembla molt interessant treballar, però que nosaltres volem explicar concretament és el tema del Magnificat. La següent, sisplau. Aquí seria un exemple de tot aquest cupolí que hi ha a la Salve. Llavors hi ha tot el cant de la Salve també exposat amb les escenes, i es pot desxifrar aquestes escenes i es pot anar concretant. Llavors, com es pot veure, aquestes imatges últimes que estem passant ressalta molt la brillantor i el daurat, i és degut a que l'any 1984 va ser restaurada aquesta capella per el centre de Sant Cugat, el centre de restauració que està situat a Sant Cugat, que és de la Generalitat de Catalunya. Llavors la tasca de restauració va ser una neteja profunda de l'obra. El fet d'haver-se netejat l'obra s'ha pogut observar més tota aquesta quantitat d'ornamentació, tipus daurats i tipus florals que hi ha als vestits. Aquest fragment és un fragment de les lletanies, només el volia passar perquè veiéssim la diferència que estava l'obra quan no estava netejada i després amb la tasca de restauració que ha sofert la capella. Quan nosaltres la vam treballar, la capella no estava netejada. Llavors, entrar amb temes de qualitats de rupatges i de color no tenia massa sentit. Ara potser es pot veure amb més clarificadora sensació tota aquesta exuberància, tota aquesta manera de dignificar i de donar peu a l'or com un element de referència, de material ric, però que com tots sabem és una obra feta de fusta i decorada doncs, al damunt, com es donava a la majoria de retaules de l'època, perquè doncs, les cofreries, com havia assenyalat abans el doctor Eno, no tenien un potencial econòmic tan bo per oferir un material ric a l'obra, però que s'intenta és donar aquesta sensació de magnificència, de sublimitat i de riquesa a l'obra. Següent. Aquí ens trobaríem, perdoneu per l'obliquitat de la imatge, ens trobaríem el tema del Magnificat, està situat doncs a la paret de la dreta d'aquesta capella dels Colls. No he dit abans que la capella dels Colls està situada a la banda de l'epístola de l'església parroquial de Sant Llorenç de Morunys, que és una església romànica que està ben conservada i està estudiada per en Manel Riu. Llavors doncs aquí podem veure com està plantejat el tema i la importància que se li dona a aquest tema dintre del conjunt. Importància perquè es necessita doncs, tot el pany de paret per representar el càntic, i va acompanyat d'una manifestació pictòrica, que hi ha un símbol d'una lletania lauretana que fa referència també a la virginitat de la Verge. El que veiem a la part inferior és el banc dels priors de la cofreria que doncs, el feien servir en els actes solemnes. I sota del banc hi ha una data, 1789, que és la data en què se sap es va acabar el daurat de l'obra. Llavors, el que farem ara és, a partir de l'obra conjunta que hem vist, anar a uns quants detalls i veure el càntic en funció d'aquests detalls. Llavors, aquí veiem Maria Elisabet amb actitud d'abraçada que es correspondria amb el vers, amb el primer vers del càntic, que seria la meva ànima magnifica el Senyor. Llavors s'ha de dir que tota aquesta composició es pot organitzar en diversos eixos compositius, diversos nivells de lectura. Pots passar a l'anterior? La 7. S'ha de dir, abans de passar potser a la identificació de cada vers, que els eixos compositius que nosaltres podem establir, que ens ajuda també a interpretar el càntic, seria tot un eix longitudinal que centra la composició, que va de la part superior a la part inferior, que aquest eix longitudinal organitza el tema amb dues bandes. Dues bandes que podem establir una lectura del centre superior cap a baix, tornant a centrar l'atenció en la imatge de les dues figures femenines, igualment a la banda esquerra de la part superior cap a la part inferior amb les dues dones. Llavors, doncs, per tant, podem oferir una lectura en sentit vertical, descendent, a partir d'ordre d'importància, però que sempre se centra l'atenció en l'actitud de les dues dones. Llavors, a més, queda complementada aquesta lectura amb uns altres nivells que faríem, establiríem una distinció de dos eixos longitudinals que es partirien per damunt de Maria i Elisabet, senyalant dos plans. Un plan superior que veiem en el fons, que està marcat per nuvolets, seria com un pla celestial, un pla on es decideixen totes les coses que han de passar en el pla inferior. El pla inferior, que veiem en el fons, hi ha una sèrie de plantes que es poden identificar i que tenen un significat i un simbolisme dintre de la mentalitat cristiana, i que en aquest pla inferior és on es dona concretament el passatge de la vida de Maria. Llavors, doncs, a partir de tots aquests nivells compositius hem pogut establir una relació entre el desplegament que trobem aquí d'aquestes al·legories i el càntic. Per tant, que podem identificar, doncs, Maria i Elisabet seria la meva ànima magnifica el Senyor, el colom de l'Esperit Sant, com el meu esperit celebra tal. Llavors, el seu nom és sant, com el triangle diví. L'àngel Miquel i el dimoni, com podeu veure a la banda dreta de la composició, seria les obres del seu braç són potents i dispersa els homes de cor altiu, i la part aquesta inferior de la dreta trobaríem els personatges de més difícil significació a l'hora de buscar una interpretació del càntic. Difícil significació perquè hem cregut convenient establir el paral·lelisme entre aquests dos personatges d'aquí, la banda dreta, i els dos personatges de la banda esquerra, com a contraposició de personatges i com a paral·lelisme dintre de l'organització i l'estructura del càntic. Llavors, aquest personatge amb l'espasa seria un rei, i del costat aquest mateix rei transformat. A la banda esquerra seria un rei que va ser coronat posteriorment degut a la seva bondat i a la seva humilitat. Passa a la següent. Centrem l'atenció, doncs, en les dues dones, que ja hem vist com estan situades dintre del conjunt de la composició, i que no hem citat, però totes buscant referències als textos de l'època, sobretot a textos sermonaris de caràcter panegíric, hem trobat descripcions de com era Maria, de les actituds i atributs de Maria, i com era Elisabet. Llavors, també mirant moltes obres, és fàcil discernir: Maria és la figura de l'esquerra i Elisabet la figura de la dreta. En aquí trobem el triangle diví, en quant que centre, la composició, representació de, diguéssim, del vers, el seu nom és sant, el que a partir d'aquí es decideix tot l'altre, però tot l'altre s'ha de decidir per mitjà d'unes persones. Llavors és tota aquesta mentalitat, tota aquesta configuració de l'esperit tridentí o post-tridentí, millor dit, que donen a Maria un paper protagonista com a persona que és la missatgera entre l'Antic Testament i el Nou Testament. Llavors Maria li recau tot el pes específic de sentit històric i teològic. Interessa molt donar aquest èmfasi, aquesta importància a Maria, doncs, per l'actitud també protestant que hi havia a l'època, que no es tenia en compte la Verge, i també interessa molt que a partir d'aquesta figura es reconeixi tot el que passa després. La següent, sisplau. Aquí podem veure una mica de cantó, aquesta diapositiva està feta abans de la restauració, però el que volia assenyalar era el colom de l'Esperit Sant que està damunt del càntic, que ja he dit abans que seria aquí el colom de l'Esperit Sant, com el meu esperit celebra el Déu que em salva, en tant quan fan referència als textos de que quan Maria parla d'ànima es fa referència al seu cos físic, quan parla d'esperit fa referència a lo intern que tenim cadascú. Llavors nosaltres hem interpretat l'esperit com el colom de l'Esperit Sant també perquè es considera que és l'espòs de Maria. A la banda aquesta de l'esquerra es pot observar una arca que és l'arca de Noé amb el colom de l'Esperit Sant, en tant quan que simbolitza la salvació i la pau al món. L'arca de Noé fent referència a una prefigura de la Verge a l'Antic Testament, i en tant quan que Noé va ser el primer pare, primer patriarca que va creure els designis de Déu. Llavors això també ho encaixem dintre del càntic i de tota l'exposició del càntic. L'angelet que hi ha damunt de l'arca de Noé amb fruits, amb aquest cistell amb fruits, seria com un símbol de les benaurances, i on Maria fa referència a que a partir d'aquest moment totes les generacions li diran benaurada. A partir d'aquest moment que es reconeix, o millor dit, que Elisabet li reconeix que porta el fruit a les entranyes, serà reconeguda per tot el món. Següent. Reconeguda per tot el món, que s'especifica en aquesta obra en el fet de situar, de plasmar els quatre continents. Els quatre continents, que com veiem aquí, dos d'ells seria Amèrica i Àsia, i com veurem posteriorment a l'altra banda trobem Àfrica i Europa, com a al·legories referents als països del món i també com a referència dintre del context social, cultural i històric de l'època, de que és quan es comencen a fer campanyes d'evangelització a la contrarreforma per part dels jesuïtes, i els franciscans dominicans col·laboren en aquestes campanyes, s'arriba a la Índia i al Japó i s'estén el cristianisme. Llavors és una manera de demostrar que aquesta doctrina queda palesa, queda coberta a totes les parts del món i se situa als quatre continents. Quatre continents que per altra banda responen a una tipologia iconogràfica proposada per Cesare Ripa. Cesare Ripa té un tractat d'iconologia, és publicat per primera vegada el 1640. Llavors el Cesare Ripa proposa o situa els continents, i el tipus, l'estil d'aquests continents són repetits dintre de les manifestacions barroques europees. No només trobem exemples dels quatre continents en aquesta obra dels Colls, sinó que també consultant gravats de l'època, per exemple dels Països Baixos del segle XVII, trobem aquests mateixos continents amb altres exemples. Vull dir que no és un cas isolat, potser és un cas isolat dintre de la temàtica que nosaltres estem acostumats a estudiar dintre en el conjunt del barroc català. Si passes l'altre. Aquí seria un exemple més concret d'Àsia. Ens podem fixar doncs, que Amèrica és una figura masculina, negra, amb plomes al cap. Àsia és una figura femenina, ben, diguéssim, ornamentada. L'altre, sisplau. Aquí veurem l'altra banda. He dit que hi havia Àfrica i Europa. Podem veure o hem identificat Àfrica perquè hi ha aquesta figura masculina negra, porta en el cap un barret d'elefant i un arc, i Europa també pel cas que no és una corona sinó que és una referència d'un templet. Potser no està massa ben enfocada, però més petit. Bé, com podem observar, amb aquests continents que aguanten el Cantum Marianum centren també part de la composició, i aquí es veu un detall de l'Arca de Noé que anunciàvem abans i de l'Àngel amb fruits. També es pot observar aquests núvols, aquesta referència, aquest espai superior que queda organitzat d'una manera plana. Següent, sisplau. Detall. Llàstima que salti tant la imatge, un detall d'Europa. Veiem també doncs, Europa situat amb uns vestits molt ben ornamentats, en capa i aquesta corona, i en canvi tant Àfrica com Amèrica estan situats d'una manera, diguéssim, sense l'ornament, el tenen damunt del propi cos, no en quant a vestuari i en quant a arropatge complementari. Aquí es pot observar un detall de les plantes que deien al nivell inferior, aquesta concretament no podríem situar com a una palmera, i després veurem altres exemples. Aquí tenim el detall també que enllaça al nivell superior, és l'arcàngel Miquel i el dimoni. Arcàngel Miquel situat per tant a la banda dreta en tant quan aixafa el mal. Veurem la imatge del dimoni, que és que queda el mal, vaig de pressa perquè s'està passant el temps, en tant quan aixafa el mal i en tant quan aquí es representa com el cristianisme venç el protestantisme. Bé, aquesta imatge és horitzontal, però es pot observar la tipologia, el caràcter de dimoni, que és humanitzat, però amb unes banyes, un rostre bastant desfigurat. Però en quant a tot el cos és humanitzat, és una manera freqüent de representar el dimoni en aquesta època. L'altra. Aquesta imatge deien que és difícil d'interpretar, però degut a que no es pot explicar més, doncs direm que vam identificar a partir de textos i a partir del càntic que es tracta de Nabucodonosor rei quan era bo, quan era just, i la imatge del costat seria Nabucodonosor quan queda transformat en una bèstia. Això ho trobem exposat en les profecies d'Ezequiel, d'Isaïes i sobretot de Daniel quan parla en el capítol 4 d'aquesta transformació de Nabucodonosor. També hi ha un article d'un autor francès publicat a la Sorbona que parla com a referència precisa de la transformació de Nabucodonosor. Llavors, Nabucodonosor té sentit en tant quan paral·lelisme amb la imatge de l'altra banda que serà David Pastor. És un detall d'aquesta transformació quan queda convertit en un monstre i quan queda errant per al desert, i el seu cos queda, està ple de pèl i d'herbes i elements vegetals que el cobreixen. Un detall de la cara, que també vam poder identificar la transformació d'una imatge a l'altra pel mateix rostre i pel mateix tractament de bigoti a nivell d'anècdota, però ens va servir d'ajuda. Aquest seria David Pastor. David Pastor, perquè hem trobat referències a gravats d'aquesta tipologia de bastó, que en principi no teníem tan clar que això fos un bastó. També gràcies a l'ajut del diccionari de la Bíblia, el Vigorú, i després per l'actitud d'humilitat que té David en aquesta situació. Actitud d'humilitat que l'emparenta amb Maria, sabem que són del mateix llinatge, i que David, per ser bo, per ser humil, es va transformar en rei, que això també ho trobem aplegat a les profecies. Passa la següent. Seria també la transformació de David, al contrari de Nabucodonosor, que queda transformat en rei, en un rei bo i en un rei del llinatge de Maria, i que queda contraposada amb l'actuació i la situació de Nabucodonosor. A més, el fet de que estiguin paral·lelament una amb una banda i l'altra una altra, s'entén aquest desplegament i aquesta disposició de les imatges. Amb això acabo la comunicació.